Parlem de sexe?
És el que fem nosaltres tots els dilluns i gràcies a la nostra metgessa i terapeuta de parella, la Laura Clotet. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Amb moltes ganes, com sempre. Jo espero que arribi els dilluns per tenir aquest espai i resoldre molts dubtes.
És una bona forma de començar la setmana molt, molt amena.
Molt divertida i la veritat és que ens segueixen molt a les xarxes, o sigui que també saludem, no?, els nostres oients.
Sí, saludem, saludem, perquè és curiós, no?, que a mi m'ha arribat a passar ja que em reconeixen, o sigui, és increïble, jo no sé on estem arribant, però gent que inclús no està a Sabadell, no?, i... bueno, molts records al Santi si m'està sentint, perquè realment és increïble que algú et reconegui i digués uau, i bueno, dona aquesta sensació, no?, que estem fent les coses bé, que arribem, que el boca orella funciona, i bueno, aquí estem i seguim
picant pedra, com dic sempre, eh? Aquí des de la ràdio, informació de servei. Comencem amb les primeres consultes, però vea, que soni primer l'indicatiu, a veure quin és el telèfon on han d'enviar la seva nota de veu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her.
I la primera consulta és...
Els homes li agraden tant fer-ho per darrere i què conseqüències té per la dona, perquè el que tinc entès és que es dilata massa i després quan està, quan siguis gran, pues, tot el que són les necessitats i tot això, pues, no s'aguanta.
Bueno, la veritat és que la pregunta està molt ben feta, no? És que no sé què de contestar. Però... O sigui, per què ens costa tant dir sexe anal? Què vol dir fer-ho de darrere? Jo puc tenir una postura de gosset fantàstica i que me l'estiguin ficant per la vagina, saps? O si sóc molt, molt àgil, inclús puc fer sexe oral de darrere. O sigui, parlem les coses en propietat, no? El sexe anal és dolent? No. O sigui, el sexe anal sí requereix un entrenament, requereix lubricació, però si no fa mal és una musculatura que en relaxació... es dilata i quan nosaltres tornem a tancar perquè necessitem que controli, es controlarà i no té per què tenir problemes posteriors. L'únic problema està en si estem practicant sexe anal malament i fem fissures. Si fem fissures anals sí que pot provocar dolor, pot provocar que després hi hagi microespasmes o que després fins i tot tinguem una ferida que no tanca i que acabem inclús operades, no? La majoria de persones que a partir de certa edat tenen problemes a nivell d'esfínter anal, sol ser un problema de sòl pèlvic, no té res a veure amb haver practicat o no sexe anal, excepte potser, ja us dic, no?, quan hi ha hagut lesions i ferides. Si el sòl pèlvic el tenim en bon estat de forma, en principi no hem de tenir ni pèrdues vaginals ni pèrdues rectals, amb la qual cosa estimular sòl pèlvic sí, permetre'ns després recuperar la tonificació, potser sí que desaconsellaria, no?, jocs de deixar alguna cosa molta estona dilatat, no?, deixar plaques anals molt gran, estones llargues, 2-3 hores, perquè potser sí que això pot relaxar una mica la musculatura, però ja us dic, no deixa ser una musculatura que en el moment que tu contraus de forma voluntària ha de tornar al seu lloc. O sigui que no associaria les pèrdues fecals a sexe anal ni de bon tros, no? Senzillament buscar la forma, buscar la postura, i de veritat, des de darrere hi ha d'altres coses que es poden fer també, són molt interessants. Vull dir que els homes que els agradi la postura de des de darrere perquè veuen el cul de la parella o perquè es permeten, no ho sé, no?, aquesta fantasia, no cal que sigui anal. Vull dir que si jo tinc una parella que no li agrada el sexe anal però a mi m'agrada aquesta postura, doncs ostres, podem fer la postura sense que sigui sexe anal. Vull dir que és important veure una mica el per què, no? Si és ben bé perquè vull sexe anal, perfecte. Sí que és veritat també que sovint... clar, la força anal és més que la força vaginal, sobretot a partir de certa edat, que s'han tingut nanos o no, però que el sòl pèlvic està deteriorat, la vagina està molt tova, i a vegades sí que hi ha homes que els agrada o que demanen sexe anal una mica per notar aquesta pressió que a nivell vaginal a vegades s'ha perdut. Llavors és qüestió de tonificar amb exercicis de Kegel, amb hipopressius de nou vagina i... treballar d'una altra manera. O sigui, si és un tema de necessitem més pressió, ens inventem una altra cosa si no ens agrada el sexe anal. Vull dir que si ens agrada, fantàstic, i a disfrutar-lo amb la tranquil·litat de que no hi ha problemes, i si no ens agrada, es busca una altra cosa.
De fet, també ens preguntava per què als homes els agrada més que les dones.
Jo penso que hi ha dues coses. Una és la part psicològica. Jo penso que aquí, no sé si és pel porno o perquè culturalment, no, aquesta sensació molt... És com molt animal, molt, molt de dominació, no? El tema anal és... Però això no vol dir que a les dones no els hi pugui agradar. El que passa és que és veritat que moltes dones han practicat sexe anal sense estar entrenades, sense estar preparades, sense la lubrificació correcta, i els hi ha fet mal. I llavors aquí és quan ja dius, això no m'agrada i no ho tornaré a provar mai més. I això sí que és important, perquè el sexe anal sovint, no, en pel·lícules de porno, es veu que sembla una cosa molt fàcil, és un forat on entra igual que la vagina tot, i amb el diàmetre que sigui, i això no és així. El conducte anal és un esfínter, és musculatura, i ens requereix una relaxació voluntària i un entrenament de dilatació, amb la qual cosa probablement un home que vulgui provar sexe anal, si la parella està disposada i té ganes de provar-ho, és qüestió de començar amb un dit, amb guants, amb lubricants, a poc, i només quan realment podem entrar una joguina de la mida del nostre pene, provar aquesta penetració anal, perquè si volem que sigui satisfactòria, difícilment ho podem fer el primer dia sense un mínim d'entrenament o un mínim de relaxació, excepte que aquella persona vingui d'un entrenament personal diferent, no? Però si algú és la primera vegada, jo us diria que hi juguem sense fer servir eina de carne i hueso, perquè si no és un fracàs pels dos.
La primera vegada fa mal?
La primera vegada que menges maduixes t'indigestes per les papites? No, la primera vegada no ha de fer mal, és algo tan natural com pot ser beure aigua o com pot ser posar-se crema solar. És a dir, la primera vegada ha de ser plaent, i en el moment que toca. Jo no intentaria posar-me una crema solar per anar a visitar una cova subterrània. El sexe l'hem de practicar quan estem preparats, quan ens ve de gust els dos, i si està fent mal, estem fent algo malament. Llavors, entenc, i de veritat és que aquesta por, no, de la gent jove, sobretot a la primera vegada, està molt alimentada pels mites. També és veritat que venim d'una generació, i és important, penso que per la gent jove ho sàpiga, no, amb molt poca informació. Hi ha hagut molta gent que ha tingut primeres relacions doloroses, primeres, segones i quartes, i últimes, i està com molt associat que segons què fem farà mal i forma part del joc. No ho ha de ser, no? Llavors, comencem a trencar una llança a favor, si us plau, de sexe igual plaer. No, el dolor no té cap cabuda en sexualitat fora de jocs sadomasoquistes, però en el que és penetració, sigui vaginal, sigui anal, sigui una masturbació, si a mi m'està fent mal una masturbació, també estem fent alguna cosa malament, no? Perquè a vegades parlem de penetració, però és que a vegades les masturbacions també són doloroses, perquè hi ha poca lubrificació, perquè el ritme no és l'adequat, perquè m'estan irritant, perquè inclús no amb nois, fins i tot perquè és massa ràpid o massa lent o preta fort, amb la qual oblidem-nos d'associar sexe i dolor, i a partir d'aquí, que la primera veus que perdre la por, estar relaxat, confiança en la persona que tens davant, haver parlat d'on vols arribar i on no vols arribar, haver parlat de si farem servir un mètode de barrera o no, i això tenir-ho parlat i preparat, i a partir d'aquí a disfrutar. Que fa mal, es para, i fins aquí quedem avui, un altre dia hi tornem, no? Sabent que no ha de fer mal.
No ha de fer mal, i el que dius tu sempre, hem d'estar preparats, no? Fora pressions, quan sigui el moment.
I no és un tema d'edat, perquè a vegades diem això i després em diuen, home, però quina és l'edat en la que s'està preparat? No.
Segons la clar, persona.
Clar. No és un tema d'edat. Hi haurà gent que amb 14 anys, 15, ho pot tenir molt clar i sentir-se preparat, i gent que amb 17 decideix que encara no en té ganes, o que fa altres coses i no practica penetració, o el que sigui, i tot és vàlid, i és vàlid i s'ha de consensuar amb l'altre. El que és vàlid per mi pot no ser vàlid pel que en aquell moment és la meva parella. O sigui, aquí la decisió sempre la té qui té el límit més baix.
Tenir sexe amb la regla és còmode?
Tenir sexe amb la regla és còmode. Còmode com a tal és, perquè t'estalvies lubricant. És a dir, còmode és perquè realment tens menys risc d'embaràs, amb la qual estàs més tranquil, no cal lubricant. A partir d'aquí depèn molt de si l'altra persona li fa fàstic o no, o a tu et fa fàstic o no la sang, de qui neteja els llençols, de què farem just després, no? Podem haver fet més un poti-poti que una altra cosa. Però còmode com a tal, bueno, no té per què no ser-ho, no? Sí que és veritat que hi ha certa inflamació uterina, vull dir que hi haurà gent, la gent que, per exemple, té regles molt doloroses, és probable que segons quina postura, si toca l'úter, li pugui molestar, però també és veritat que el millor contra el dolor menstrual és un bon orgasme, amb la qual cosa, bueno, és buscar una mica aquest equilibri, però còmode com a tal, doncs pot ser. Evidentment, risc de malalties de transmissió sexual n'hi ha més perquè tenim sang, amb la qual cosa ja tenim un focus obert, però si no tenim risc, a partir d'aquí, el que ens vingui de gust, i amb regles, sobretot amb regles molt irregulars, fer servir preservatiu igualment per evitar embaràs, a més de malalties.
Estan legalitzades les pastilles on prep? En el cas que no, podries dir-nos el motiu? I si fos que sí, podries explicar-nos el que és i els riscos?
Jo tinc molta curiositat perquè no havia sentit a parlar mai d'aquest tipus de píndoles.
La pastilla PrEP són pastilles per evitar l'VIH previ tenir relacions sexuals. O sigui, el que fan aquestes pastilles és que tu te les prens d'una forma normalitzada i si tens relacions amb una persona infectada sense preservatiu, no hi ha risc de transmissió d'VIH, vale? Això serveix només pel virus del SIDA. Estan legalitzades, anem per parts. I ara mateix només hi ha un assaig clínic que el porta Checkpoint Barcelona, que sí que hi ha un grup de gent que està en control mèdic i se li proporciona medicació per veure quina efectivitat real té les pastilles PrEP. Hi ha molta gent fent PrEP salvatge, que se'n diu, que estan comprant pastilles per internet i sense control sanitari estan fent presa de PrEP per evitar infecció d'VIH. Per què no està legalitzat? Aquí hi ha un tema probablement, primera, de falta d'estudis. Estem fent estudis per saber quina validesa i quina eficàcia tenen, que sembla que som d'alta eficàcia, però estem en assajos clínics i en últimes fases d'assajos clínics. I a partir d'aquí, evidentment, com tot, caldrà que hi hagi una regulació de farmàcia, que hi hagi una avaluació de les necessitats. Evidentment, també caldrà veure si en els pressupostos de sanitat entra o no entra, igual que ha passat amb moltíssimes vacunes, com pot ser la del papiloma o moltes vacunes. A partir d'aquí, veurem quin paper acaba tenint la PrEP, no? Llavors, indicacions, doncs evidentment les indicacions estan molt clares. Persones que tenen conductes sexuals de risc, que no fan servir preservatiu per tenir relacions sexuals amb persones que tenen VIH o amb diverses persones que no saben si el poden tenir, no? O sigui simultani o no. Ara mateix el grup que es considera de risc o el grup on s'està prenent aquesta medicació són homes que tenen sexe amb homes, però jo sempre dic que qualsevol medicació preventiva d'una malaltia s'ha d'extendre a tota la població de risc i potser hi ha dones que tenen sexe amb homes que també haurien d'estar prenent PrEP, amb la qual cosa penso que és un debat obert i que està superbé treure el tema, però estem lluny de resoldre aquest debat en aquesta emissora. Ja m'agradaria tenir aquest poder, però no el tenim. Sí, aprofitar que hem parlat del PrEP per parlar del post, és a dir, si algú té una conducta de risc d'VIH, una conducta sexual no protegida i pensa que la persona amb la que està pot tenir VIH o, fa una festa de sexe amb múltiples persones de les quals no coneix l'estat viral, sempre es pot anar a demanar amb un servei d'urgències, dir, mira, jo he tingut conducta de risc, hi ha aquest risc, i llavors sí que es pot fer un tractament post-exposició, que es diu que són 10 dies o uns dies de medicació per evitar que si has tingut aquell contacte agafis l'UVIH. O sigui que tot això està molt lligat a l'UVIH, és un tema obert, és un tema de conductes de risc, un tema de pràctiques, un tema d'orientacions, i quan s'hi barregen tantes coses la part política és molt complexa, però així estan les coses, acabant assajos clínics, validant l'eficàcia, i no podem oblidar de totes formes que el que sí s'ha vist ja és que el PrEP és molt eficaç per evitar infecció, transmissió d'UVIH, però són conductes de risc sense mètode de barrera, que per això es pren el PrEP, amb la qual s'està veient un augment de la resta d'infeccions de transmissió sexual. Perquè si deixem de fer servir preservatiu en certes pràctiques, potser no agafarem UVIH, ens estem protegint farmacològicament, però evidentment no evitem la resta.
Així que molta precaució, vigileu, i sobretot també molt interessant aquesta pregunta molt, que ens ha obert tot aquest debat, la veritat, des del desconeixement. Hem après també moltes coses avui. Continuem, que encara queden algunes preguntes.
M'agradaria saber si els homes també tenen la menopàusia, que crec que es diu andropàusia, si és real i quins efectes té.
La veritat és que potser no té una data o tan marcada o no hi ha un signe tan clar com la menopàusia, no? Perquè la menopàusia està com molt clar. Quan se te'n va la regla i comences amb fogots, doncs és que les hormones se n'estan modificant, no? Sí que és veritat que el percentatge o els valors hormonals en homes van variant durant l'edat, i en un moment en què la testosterona està més baixa i que s'hi pot donar, doncs, aquests símptomes de menys desig o símptomes que poden ser començar amb algun tema més de disfunció, però senzillament és un procés, o sigui, no és cau en picat certa hormona, no? Com en el cas de les dones que es deixa de fabricar estrogen, és més aviat un, bueno, tinc menys testosterona, i això pot produir pues, petites alteracions, sobretot a l'impuls de la sexualitat, d'aquesta... Hi ha gent que ja ho associa a disfunció, però també es veu que la disfunció és un factor amb moltes, moltes causes. És un... No és unifactorial, no depèn només de la testosterona, depèn pues, de l'ansietat, depèn de l'estat d'ànim, depèn de la resta de malalties, de la resta de medicacions, amb la qual és veritat que no hi ha una data que a més és molt diversa en els homes, que no es pot dir a partir de tal edat. No? Hi ha homes que a partir dels 50 sí que es noten un decliu en el tema sexual i homes que amb 60 doncs, no han començat aquest decliu. O sigui que sí hi ha cert disminució progressiva del grau hormonal de testosterona, que és el que dona, no? Els caràcters de gènere masculins, la barba, la veu, i que a més pues, ens dona aquesta libido i ens dona certes característiques més sexuals, però no hi ha una data, o sigui que realment tant per la menopàusia com per la andropàusia el millor que podem fer és viure de forma sana, de forma alegre, tenir motivació, si estem en parella, pues, tenir bon rotllo amb la parella, si estem sols, gaudir també sols, i això és el que farà que les diferències hormonals que hi pugui haver per un tema d'edat no les notem pràcticament.
Doncs a l'última pregunta.
Quisiera saber si en una relación de matrimonio es más fundamental el sexo o la comunicación.
El sexo con comunicación. És a dir, ens hem de comunicar per tenir sexe i hem de tenir sexe per ser parella, entre cometes. Es pot viure sense sexe, sí. El que és veritat és que amb una parella que només hi hagi comunicació, si no hi ha cap tipus de relació sexual, ens mouríem molt en una relació d'amistat. Que si va bé a les dues persones pot ser una parella funcionalment perfecta i no hi ha cap mena d'inconvenient, però si un dels dos té desig i l'altre no, hem de potenciar molt més la comunicació. O sigui, què és més important? Doncs depèn de la persona. El que està molt clar és que no hi ha sexe sense comunicació i quan falla el sexe la comunicació passa a ser molt important. I el sexe, si un dels dos el necessita, hem de veure en quin grau és necessari perquè la parella sigui funcional i no afecti la resta de la relació. I sobretot, veure què és abans l'ou o la gallina, no? A vegades hi ha parelles que es queixen de poc sexe i no tenen comunicació, però és que a vegades és que no tenen sexe perquè la comunicació ja no existia, amb la qual a vegades en parelles que la sexualitat està tocada no sabem què és el que ha fallat abans. I l'important és que existeixin les dues coses en el grau que vulgueu la sexualitat i la comunicació. Sempre és impossible una parella sana sense una bona comunicació en tots els camps, no? Des del què sopem avui fins què fem amb els fills o com, qui cuida té mare fins què fem avui al llit.
Totalment. Comuniqueu-vos, parleu de sexe si voleu també practicar doncs, amb la vostra parella i doncs, així mantindreu doncs, aquells anys de felicitat, no?, que tots busquem. Segur. A la vida. Laura, i evidentment, aquest cap de setmana tenim una cita ineludible.
Aquest cap de setmana, com molts dels oients ja deuen saber, hi ha una cita ineludible a Barcelona, no? Aquesta setmana el Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron se celebra el Saló Eròtic de Barcelona, que aquest any presenta i promet novetats molt, molt interessants, no? El primer que han fet, igual que l'any passat, és fer un vídeo que s'ha fet viral, un vídeo que no parla pràcticament de sexe, que parla de comunicació i que, evidentment, diu molt del que podem trobar en aquest saló. En aquest saló trobarem, a part dels espectacles, que potser són més convencionals, però sí que han fet més petit format, han separat una mica l'espai a l'espectacle i prometen que seran espectacles inclusius i més feministes. I potser veurem coses menys convencionals. I també dintre dels espectacles, no només hi ha espectacles de sexe en directe, han introduït com a espectacles d'altres disciplines que em semblen molt, molt més eròtiques, potser, que el que és l'espectacle de sexe en directe, no? Hi haurà contes eròtics, hi haurà màgia, acrobàgia, hi haurà pole dance, fins i tot body painting, vull dir que realment l'erotisme fluirà, no només serà pornografia, hi haurà erotisme de la bona als escenaris i és algo que tinc moltes, moltes ganes de veure i per això me'n vaig cap allà i us ho podré explicar després. Part dels escenaris hi ha porta ja més tancada i amb grup reduït hi ha una oferta formativa espectacular. Hi ha dos espais, l'espai de formació, on podeu trobar de tot, des de tantra fins a ejaculació, masturbació, iniciació al BDSM, sexualitat conscient, com allargar orgasmes, temes d'autoestima, temes de relació de parella, parlar sexualitat amb els fills, molts, molts, molts temes que són preguntes que surten cada dos per tres, així que, si us plau, si encara us queden preguntes, doneu una volta aquest cap de setmana pel Saló Eròtic, perquè segur que trobareu aquests espais que voleu. I, a més, hi ha un altre espai de formació que és més taller, més toca-toca, on podrem aproximar-nos a sexualitats diverses, ja des de l'experimentació, no? Des de joguines eròtiques o tallers també d'iniciació a cordes, el famós Sibari, que hem parlat i que m'heu preguntat diverses vegades, amb la qual cosa l'oferta que ens ofereixen és molt, molt àmplia i és una cita ineludible d'aquest cap de setmana, amb la qual cosa jo hi aniré i espero trobar-vos per allà, perquè hi ha moltes sorpreses. I jo, que també sóc una mica teatrera, alguns ho sabeu també, hi ha una altra cosa, també tinc moltes ganes de veure què passa. Hi ha microteatres. Hi ha una companyia de teatre que es diu Àlex Gentil, que ha muntat 4 micropeces de teatre per fer reflexionar sobre sexualitat i que es n'hi han repetint durant tot el cap de setmana, amb la qual si estem per allà un dia o dos, és fàcil veure les 4 peces en diferents moments i veure quina reflexió hi ha darrere, amb la qual prometen un saló on ens faran reflexionar, on aprendrem, on tocarem, on veurem, on viurem. Fins i tot hi ha un taller de plaer només amb audició i olfacte, sense fer servir els altres sentits. O sigui que, si us plau, entreu a la web, mireu-vos el programa i de debò s'ha d'anar amb el fluorescent als dits, subratllant on vols anar, perquè realment és tanta l'oferta que no sé pas si arribarem a tot arreu. Però ho intentarem i estarem allà per explicar-vos-ho i per anar guardant peces que després ens puguin servir per millorar una miqueta tot el que us expliquem cada dia. Però hi ha coses que no s'han d'explicar, hi ha coses que s'han de viure, així que ja ho sabeu, aquest cap de setmana no us ho penseu gaire,
i teniu una cita i allà ens trobem. Saló Eròtic de Barcelona, del 3 al 6 d'octubre, al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron, amb moltes novetats, molta sexualitat, molt erotisme i moltes, moltes eines per no avorrir-se gens. Així que ens trobem allà.
Moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer. Fins la propera setmana.
Gràcies.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.